Us agrada jugar, us agraden els jocs de taula. A Passa el Torn, els dilluns, un cop al mes, reivindiquem i posem en valor i recomanem jocs de taula amb la Lourdes Meroño i el Víctor Gutiérrez.
Doncs sí, Sílvia, ja tenim el nostre expert en jocs, en aquest cas el Víctor Gutiérrez, amb el que estic molt ben acompanyada. Víctor, bon dia, com estàs?
Bon dia, ja estem de Nadal gairebé.
Estem a 6 dies escassos que vingui el Pare Noel, que cagui el tió i a una mica més de que arribin els Reis Mags d'Orient.
Sí, bueno, el tió cagarà si li heu donat de menjar.
Bueno, clar, important.
Jo cada dia li dono mandarina. O sigui,
ah, sí?
A veure qui em caga.
Ah, doncs t'has portat bé a banda?
No.
No,
no, no jo mai. No he reposo per a los malvados i...
Fa un mes en parlàvem d'aquestes idees pels Reis Mags d'Orient, pel Pare Noel, pel tió, perquè déu-n'hi-do, tenen molta feinada, se'ls ve molta feinada a sobre. I jo crec que avui també vols ajudar-los una mica a l'hora d'escollir, no?, quins llocs poden arribar a les cases, a les diferents llars.
Sí, exacte. De fet, aquest potser el tio no, perquè si ha de cagar una cosa tan gran, em sembla que l'any que ve no torna.
Vale. És a dir, això més aviat pel Pare Noel i per Reis Mags.
Sí. Sí, bé. Sí, el tio li farà una miqueta de mal cara, això.
Vale. Doncs aleshores anem dirigits a un altre tipus i, a més, com que venen de Lapònia i tenen els renos aquests, doncs, escolta, poden ficar-hi coses grans, no?
Tinc curiositat
per aquests llocs que en parlarem avui, eh? Tinc molta curiositat. Em criden l'atenció.
Doncs, em sembla que començaré parlant-te del que crec que pot ser el que més t'interessi.
Vinga, va.
Precognition.
Aquest m'ha cridat molt l'atenció.
Sí, veritat? Per sí. La part de que has de veure el futur.
Sí.
Molt bé. Faré una petita introducció.
Vinga.
Temàtica genèrica d'euro, el món se'n va a la merda.
Ui, que bé, no?
Ja està. El 99% de la població ha sigut erradicada i nosaltres tindrem el paper de ser uns éssers... una espècie de... En la mitologia japonesa es diria un kappa, que és una espècie de criatura del riu. I som uns éssers que, gràcies a unes algues que creixen dins d'aquest riu, tenim una capacitat de precognició per poder saber com acabaran les coses. Llavors, el que hem de fer és intentar rescatar la major part d'humans que puguem, perquè, al cap i a la fi, pues, si no hi ha humans, hem vist que morim. I com ho farem, això? Pues els pujarem al nostre vaixell. Som molt precognicients i tal, però portem un vaixell de vapor com tothom.
És una mica arca, no, eh?
No, perquè només van humans.
Ah, d'acord.
Però sí, seria èxodo massiu, ho deixem ara.
No, és que em recordava una mica de quan has dit vaixell, dic, no sé jo, si serà una mica tipo l'arca de Noé.
No, de fet, bueno, si Noé podia veure el futur... Bueno, sí, en principi sí que podia veure el futur, perquè Déu li deia, no? Però aquí anem a deixar la teologia a part, perquè si no, malament.
Ens liem molt, vale, d'acord. Els hem de pujar al vaixell, aquells que estiguin... que hagin sobreviscut a aquesta gran catàstrofe. Molt bé.
Sí.
I a partir d'aquí, què?
Vale, com ho farem? L'explicació és una miqueta... rara. Vale? Ja ho aviso.
Molt bé.
Nosaltres jugarem amb quatre cartes. Tindrem dues cartes que robarem de la nostra baralla i dues cartes que ens donarà el jugador de la nostra esquerra.
Ens han dit de les agulles del rellotge, eh? Estem entenent? Sí, de la nostra esquerra, clar. Ja està. No hi ha res.
Jugarem tots a la vegada. Vale, llavors, amb aquestes quatre cartes nosaltres agafarem una, la nostra mà és privada, només la veurem nosaltres, i les dues que ens han donat seran públiques. Aquestes les veurà tota la taula. Uh-huh. Agafarem d'aquestes quatre cartes una. I juntament amb una carta d'ajuda que tenim, que és carta d'entregar o carta de mantenir, vale? Les deixarem sobre de la taula. Per exemple, jo vull mantenir una carta que que tinc a la mà. La deixarem boca baix, amb una carta boca baix, que ningú sabrà què és. Uh-huh. Després, el que hauré de fer és donar una de les meves cartes que estiguin boca dalt al jugador de la meva esquerra. És a dir, ell m'ha donat dues, uh-huh, i jo li torno una. Aquí és la part de la precognició, perquè aquest jugador ja sap què és el que li arribarà. Li arribarà una d'aquestes dues.
Sempre?
Sí, sempre li ha d'arribar una d'aquestes dues que ens ha donat boca dalt.
Vale.
I de les dues que ens queden, nosaltres li donem al jugador de la dreta.
Vale.
Vale, fins aquí?
Sí, crec que sí.
Vale. Això ho fem tots a la vegada. I llavors, mm-hmm, què farem? Quan haguem posat totes les cartes a sobre de la taula, girarem totes les cartes que hagin hagut de cada... Bueno, que estiguin boca baix, i les entregarem segons quin sigui l'ordre que... O sigui, les premisses que li hem donat. Per exemple, si he dit entregar una carta, doncs aquesta carta que tinc que entregar li donaré al jugador de l'esquerra. Uh-huh. Si he dit una carta de cada arma, me la quedaré boca dalt a una zona del meu tauler. Uh-huh. I les dues que queden, al jugador de la dreta, alhora jo rebré una carta del jugador de l'esquerra i dues del jugador... No, al revés, perdona, veus? Ja m'estic liant. Una carta del jugador de la dreta i dues del jugador de l'esquerra. Uh-huh. I així anirem fent un cicle. Uh-huh. Vale, llavors, cada carta tindrà unes habilitats, que és el que farem ara, que serà activar les cartes. Uh-huh. Hi ha de quatre tipus: cartes grogues, cartes verdes, cartes blaves i cartes vermelles. Uh-huh. Cartes grogues ens duraran recursos. Uh-huh. Vale, aquesta part no l'he dita. Les dues cartes, la que ens ha donat el jugador de l'esquerra i la que hem escollit nosaltres, són les que activarem en aquest torn. Uh-huh. Vale, les altres dues es quedaran en el limbo.
Sí.
Vale. Llavors, jo activo les... per exemple, tinc dues cartes grogues. Sí. Les cartes tenen els següents símbols. Un símbol a dalt a l'esquerra que diu el recurs que guanyaràs per activar-la.
Sí.
Un símbol a sota que posa dos iguals, que és a dir, si les dues són del mateix color, guanyaràs, a més, aquest altre símbol, o sigui, aquest altre recurs. Un tercer símbol que ve en lila, que és el nivell d'infecció que pujarem.
Sí.
I, per últim, el cost en persones sanes que haurem de pagar per poder activar aquesta carta. Uh-huh. S'entén que aquestes accions les fan els humans i llavors, a exposar-se a la contaminació, doncs es queden contaminats i els haurem de curar. Uh-huh. Vale. Llavors, posem que jo tinc una carta de 1 i de 2. En total, hauré de pagar 3 humans per poder jugar-les les dues. Puc escollir jugar només una, també. Uh-huh. Vale, llavors, jugo cartes grogues, pujo al nivell de menjar que tinc. Això uh-huh. ho explicaré després.
Vale.
Que jugo una carta verda, guanyo un alien, ¿vale? un bitxo dels nostres, uh-huh. que són metges. Aquests metges serviran per agafar els humans que estan infectats i els curaran al final de la ronda. Uh-huh. Que jugo una carta blava, agafo humans que estan infectats, uh-huh. perquè els acabo de rescatar i llavors els he de curar. Uh-huh. I per últim, si jugo una carta vermella, guanyaré energia per encendre els motors. Uh-huh. Hi ha uns motors que tindran unes habilitats en concret. Uh-huh. Això en quant fa les cartes. Després d'això, el que faríem seria acabar la ronda, sacrificar tants humans com nivell d'infecció tinguem. Per exemple, si tinc un nivell d'infecció 4, hauré de sacrificar 4 humans i després d'aquest nivell d'infecció, doncs, curaré un humà per cada capa que tingui el metge. Uh-huh. I això seria la ronda.
Uh-huh.
Ara anem al tauler. Tenim de dreta a esquerra. A la dreta del tot tenim una petita zona, que és la proa del vaixell,
sí,
on podem posar també aquests capes per protegir-nos de la infecció.
Uh-huh.
Podem descartar un capa per poder treure dos punts d'infecció del vaixell.
Uh-huh.
És com que sacrifica per l'equip.
Sí.
Després, la següent columna és el nivell d'infecció com tal, que va del 0 al 12. Que arribem al 12, no passa res, però haurem de sacrificar 12 humans cada torn. Que l'objectiu del joc és aconseguir la majoria d'humans saludables que puguem.
Clar. Important.
Va, després venen tres quadres que estan en vertical. Tenim, el primer de dalt és la zona d'humans infectats. És el vaixell de rescate on els hem agafat. O on aniran els que hem fet servir.
Uh-huh.
La del mig és el metge. És la zona on es curaran. I la part de sota és la part d'humans sants. Uh-huh. Aquesta és la part que farem servir per puntuar.
Vale.
Vale. Després anem a l'icona de l'esquerra d'això. És el nivell de menjar. Hi haurà uns punts a la travessa que haurem de dir, haurem de donar-li de menjar a tots els humans que tinguem. Uh-huh. A tots els humans sants. Perquè els infectats no mengen, és màgia.
Uh-huh.
Llavors, haurem de perdre un punt de menjar per cada humà sa que tinguem.
Uh-huh.
Que no podem donar-li de menjar a tots, doncs se'ns moriran.
Que xungo.
I després, que és real com la vida, eh?
Tal qual.
I per últim tenim la sala de motors. Que aquí, segons l'energia que li anem donant, hi haurà uns petits espais per posar unes fitxes vermelles. Quan puguem omplir totes les bateries d'una sala,
uh-huh,
podrem activar les habilitats d'aquesta sala. Per exemple, hi ha una que diu, si has jugat una carta blava i una de qualsevol altre color que no sigui blava, doncs guanyes un humà infectat.
Uh-huh.
Si has jugat una verda, doncs guanyes un doctor. Si és una groga, pues, guanyes un menjar.
Uh-huh.
I així anirem avançant durant 12... mesos, no sé si són mesos en realitat, perquè això va de la primavera a l'hivern, o sigui, va de l'estiu a l'hivern. Em falta aquí una estació, però bueno, això són temes del joc.
Uh-huh.
I a mesura que anem fent, que anem avançant, bueno, després de cada ronda avançarem una fitxa, llavors seran 12 rondes només.
Uh-huh.
I cada fitxa que avancem, doncs la podrem destapar i veurem que hi ha unes bonificacions o unes penalitzacions. Poden ser tant que guanyes diners o que guanyes recursos, com que perds recursos perquè se't moren coses.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, el que ve que és força complex, almenys explicat. Suposo que després la dinàmica serà més fàcil. Podria ser,
sí,
o no?
Explicat és molt caòtic. O sigui, realment l'he hagut de llegir i l'he hagut de mirar dos tutorials per poder entendre com funcionava i després dir, és que és una tonteria de com funciona.
Clar, és molt més fàcil.
Realment, sí, el problema és saber on va cada carta i què ha de fer cadascú amb les seves cartes.
Mm-hmm. Important. Per a quantes persones és i quines edats?
Vale, aquest és de 2 a 4 persones i seria a partir d'uns 10 anys, però realment és el que dic sempre.
Depèn una mica,
el poden,
no?,
jugar des de 8 anys. O sigui, aquí diu a partir de 12, però jo tampoc em fiaria gaire.
Clar.
Part bona d'aquest joc. En principi és un joc competitiu,
sí,
però hi ha una opció per equips i hi ha una opció col·laborativa.
Mm.
O sigui, ho tens tot. En aquest joc pots escollir i dir, mira, doncs avui vull jugar a fer pinya, o avui vull jugar a matar-nos.
Clar. Pots agafar una mica l'estratègia diferent, no?
Sí.
Mm. Molt bé. Molt bé, molt bé.
Bueno.
Doncs anem a por un altre joc?
Sí, no sé si em donarem a fer els tres. M'he posat aquí, m'he motivat molt amb...
T'has motivat molt amb Precognition. Bueno, anem més ràpid amb els altres i ja està. Cap problema.
Sí. Anem a veure. Següent joc, Flimcraft. De fet, em sembla que ja vaig parlar quan vam fer l'any passat totes les promocions. I aquest és un euro. O sigui, tal qual, euro a l'uso, gestió de recursos, compra i venda. Què és el gir? És un euro maco. Com recordaràs, moltes vegades he dit, l'euro és un joc que és lleig, que és un simulador d'Excel. Aquí no. Aquí tu el que tindràs seran uns dracs que volen anar de compres.
Oh.
I tu hauràs d'anar, pues, per exemple, jo vull anar a la fleca. I me'n vaig a la fleca i amb unes cartes que em té la mà, que seran unes cartes de drac, podré col·locar un drac dins d'aquesta fleca per aconseguir més recursos. Com funcionen els recursos? Cadascun dels comerços té una icona. Per exemple, la fleca té una icona de pa, després està un arbolista que té una icona d'una fulla, un serraller que té un yunque, no sé com es diu en català, ho sento, el carnisser, un alquimista i n'hi ha un altre que no recordo què feia. Però, bueno, en principi són això. Sí. Un joier.
Ah, bé. Oficis.
Vale, llavors, com funciona el joc? Tu tindràs a la mà unes quantes cartes de drac que tenen una icona. Hi ha dracs, doncs, per exemple, que tenen afinitat amb l'arbolista. Llavors porten la icona de l'arbolista. Quan tu vagis a una botiga, hi haurà uns espais buits en els quals podràs posar un drac d'una professió en concret. Sí. Per exemple, si vas a la fleca, la primera que trobes podrà ser un drac que li agradi el pa o un drac que li agradi la carn. I l'altre forat serà un drac que li agradi la carn. Tu cada cop que posis un drac en un lloc d'aquests, podràs guanyar un recurs en concret. Una moneda o un drac especial, vale? Ara parlaré dels drac especials. Vale. A més, cada cop que tu vagis a un comerç, guanyaràs un recurs per cada icona d'aquest recurs que hi hagi. Si tinc tres dracs que tenen fulles dins de l'arbolista, doncs guanyaré tres dracs, que són tres recursos, més el de l'arbolista. O sigui, jo aniré quatre fulles. Aquests recursos es podran fer servir després per comprar encantaments.
Oh.
Que són unes habilitats que fan que tu li pots posar a sobre del teu comerç i afegeix una icona i, a més, fa que tots els dracs s'activin, que cada drac té una habilitat especial. Doncs guanya dos recursos o canvia un recurs per dues monedes o qualsevol cosa.
Interessant.
Vale. Què passa quan omplim una botiga? Perquè les botigues s'omplen. Doncs obrim una botiga nova. Això em va fer molta gràcia. I llavors, doncs, tornem amb aquesta mecànica. Tornem a obrir una botiga. Cada botiga, excepte les inicials, tindrà una habilitat especial de, doncs, no sé, aquí pots comprar monedes o pots intercanviar monedes per coses. Després també els dracs especials, que és el que deia abans. Aquests són uns dracs que et donaran unes condicions de victòria per la partida. Així farà que la teva forma de jugar sigui diferent. Pot ser, doncs, aconsegueix que hi hagi tres dracs d'un tipus en una botiga, del mateix tipus. Doncs, o guanyes dos punts per cada drac que hi hagi d'aquest tipus, coses així. I, bueno, anirem fent rondes fins que veiem que els encantaments o els dracs s'acaben. I aquí ja comptem punts.
I aquí acabaria. Per quanta gent i per quines edats? Aproximadament, com sempre.
Aquest de 2 a 4 i seria el mateix que l'altre. A partir de 12, però ja et diria a partir de 8 tranquil·lament. O sigui, és un joc que és bastant senzill de jugar.
I ens dona temps a l'últim així en plan ràpid, ràpid, ràpid?
Ho intentaré.
Vinga.
Vale. Marvel Zombies. Aquest joc és una nova expansió d'un clàssic ja conegut, que és Zombicide, o com diem a la botiga, Zombicide. Literalment, matar zombis. En aquest cas, hi ha una mecànica nova, que és que els superherois de Marvel s'han convertit en zombis, i llavors pots jugar com si fossis el zombi.
Oh.
En aquest cas, ha sortit aquest any, de fet, o sigui, és molt nou, i té una cosa que a mi m'encanta, que és el plàstic.
Uh-huh.
O sigui, tirar daus i plàstic. A mi treus això i em fas molt infeliç.
Interessant. Bé que aquí que és molt tipus guerra, eh? El tauler.
Sí, sí, a veure, és que és apocalipsi zombi.
Vale.
Sí, si tu tens a Hulk, que se t'ha convertit en un zombi, pues,
fa por.
Una miqueta de por tenim.
Sí, una miqueta. I bé, què és? És un cooperatiu de
sí, aquest és
prou jugadors,
completament
no?
Cooperatiu. De 2 a 6 jugadors.
Mm.
Et recomanen que sempre hi hagi quatre superherois al tauler com a mínim.
Déu
perquè mínim. Amb 2 és horrible de jugar.
Vale.
Llavors cada persona portarà 2.
Molt bé. I bé que, déu-n'hi-do, també el contingut del joc és força, eh?
Sí, això és una cosa que té molt la marca de Culmini, que són els que porten el Zombicide i porten també el Death May Die. D'aquí en vull parlar un altre dia perquè l'autor... Bueno, jo en parlaré.
Vale.
I sí, tenen molt plàstic i tenen molt bon plàstic.
Uh-huh.
Sí, si t'agraden les miniatures, Culmini, que és la casa, és molt recomanable.
Uh-huh. Doncs ho deixem aquí, si et sembla bé. 3 propostes interessants per ajudar els Reis Mags d'Orient, el Pare Noel i també, per què no, el Tió, per aquest Nadal, per passar-ho en família. I Víctor, com sempre, moltíssimes gràcies. I ara sí, jo et desitjo molt bones festes, que et portin molts regals als Reis Mags d'Orient, el Tió i el Pare Noel, i ens retrobem l'any vinent ja.
Sí, espero que no em portin gaire carbó.
No, no crec, no.
No ho sé.
No t'has portat tan malament.
Bueno.
Víctor, un plaer, com sempre, i fins al gener.
Molt bé, fins al gener. Bon any.
Bon any.
Sempre agrada escoltar The Beatles i més aquesta última creació que han rescatat, que ha ressorgit, Now and Then.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. 2 detinguts per violació de domicili i robatori amb força en un habitatge de Vilafranca. La policia local de Vilafranca va detenir dijous passat al migdia 2 persones com a presumptes autores d'un delicte de violació de domicili i de robatori amb força en un habitatge del carrer Vilobí, al barri de les Clotes. Les actuacions policials es van encetar dimarts passat quan arran de diverses queixes per les molèsties incidències que s'originaven en un habitatge que podria haver estat ocupat il·legalment, els agents van personar-se amb la intenció d'identificar els ocupants, amb resultat negatiu. Després de diversos intents infructuosos de contactar amb el propietari de l'immoble, finalment, el passat dijous, la policia local va aconseguir parlar amb el titular, el qual va manifestar que, en tornar de vacances, no podia entrar al seu domicili perquè li havien canviat el pany de la porta d'entrada. Finalment, els agents van aconseguir accedir a l'interior del domicili, on van trobar dues persones que van ser detingudes per un presumpte delicte de violació de domicili. El titular de l'habitatge va trobar a faltar diferents objectes, per la qual cosa també se'ls imputa el delicte de robatori amb força. La programació del cicle de Nadal de Calafell inclou 40 activitats. Ja s'acosta el gruix de les activitats després d'actes preliminars des de finals de novembre. El cicle de Nadal tindrà un total de 40 activitats a Calafell. Després dels actes preliminars, com l'encesa de llums i diverses campanyes, més de caire comercial, ara arriba el gruix del programa, orientat bàsicament al públic familiar i diversificat per diferents indrets del municipi. El programa complet es pot consultar en un espai web de www.visit.calafell.com/Nadal. Hi haurà tres tandes principals d'activitats fins al dia de Nadal, entre el 27 i el 31 de desembre i del 2 al 5 de gener. El 7 de gener hi haurà encara un últim acte, el concert de cap d'any, que el Teatre Joan Colet oferirà el Cor i Orquestra Simfònica Harmonia Ciutat de Calafell, dirigits per Joaquim Piqué. Les localitats ja són a la venda. Entre les activitats destaquen els tastets de Nadal, una programació que vol recuperar l'esperit de l'antic parc nadalenc de Calafell. Us parlem ara de les inscripcions als cursos de català del segon trimestre 2023-2024. El Consorci per la Normalització Lingüística obre demà el període d'inscripció als cursos de català per adults per al segon trimestre del curs 2023-2024, que estarà obert fins al 21 de desembre. Concretament, demà s'inscriuran els cursos els alumnes preferents i el 20 i el 21 de desembre s'immatricularà la resta de persones que tinguin interès a aprendre català. Es tracta de cursos per aprendre o perfeccionar el català des del nivell A1 fins al C1, amb modalitats tant presencials com en línia. L'oferta detallada sobre els cursos, les localitats i els horaris es pot consultar al cercador web. Les inscripcions es podran fer presencialment a través de la xarxa de centres, serveis i oficines arreu de Catalunya o bé en línia mitjançant la plataforma d'inscripció als cursos de català. I es prorroga l'exposició sobre la telofòbia a Sant Martí Sarroca. Davant l'èxit de públic i crítica de l'exposició sobre la telofòbia, que es pot visitar a la sala de lletres de la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca, la direcció de la biblioteca, en coordinació amb l'autora, ha decidit prorrogar l'exposició de Gemma López Martín fins al 5 de gener. Es podrà visitar en l'horari de la biblioteca. La telofòbia és la por a la imperfecció, a no ser suficient. El tema és tractat per Gemma López a través de fotografies que mostren diferents escenes que il·lustren com es pot manifestar aquesta por.
Ara passen 5 minuts de 11:45. And now... Aquesta és la darrera setmana abans de Nadal i ens agrada molt que aquest dilluns ens acompanyi la nostra coach i psicòloga de referència, la Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia. Com sempre, ja ho sabeu, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Som a les portes de Nadal, com dèiem, i la Montse ens proposa aquest tema, fum, 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 tradicions i respecte.
Sí.
I és que, clar, hi ha dos bàndols, hi ha dos equips, aquells que veuen el Nadal com uns dies d'amor, de retrobades, de caliu, de nostàlgia, i l'altre equip, o l'altre bàndol, per als quals aquests dies són tot un repte per la salut mental, comporten estrès, inquietud, i volen que passin com més aviat millor.
Sí, i a més fins i tot aquells que els molesta que un dia a l'any la gent es trobi perquè consideren que es tindrien que trobar més cops a l'any, perquè consideren que és una mica fictici forçar un dia a l'any, quan resulta que la cosa natural tindria que ser més fructífera i trobar-nos d'una altra manera. I, vull dir, troben com de plàstic a vegades el fet de trobar-se expressament per coses concretes. I això també ho parlarem, perquè és com allò de la pel·lícula Pretty Woman, no? Vull dir, faci la pilota i diu així, diu no, una mica més.
Ah, sí, quan estan allà a la botiga de luxe,
exacte,
no?
Aleshores, què vol dir? Vol dir que molts cops és cert que si ho profunditzem amb el millor dels sentits, vull dir, no cal només trobar-nos un cop a l'any, carambes, veiem-nos a més, és cert. Però també és cert que si marquem un precedent o una pauta, sort que hem marcat aquest precedent i aquesta pauta i ens veiem un cop a l'any, o dos, o tres. Clar, l'altra història és amb qui et veus, per què et veus, l'estrès, com bé comentàvem al principi, i totes les circumstàncies que envolten el patiment darrere d'una trobada que tindria que ser agradable i joiosa. ¿Vale? I dius, i per què agradable i joiosa? Val, perquè és una tradició. És que jo no hi crec. Vale, és que no estem parlant de creences, senyores i senyors. Estem parlant avui, us regalem l'orella, amb el concepte tradicions. I les tradicions són tradicions.
No entra l'element religiós.
No, no entrem amb la creença, malgrat que tu pots fer aquesta tradició, la pots viure amb més creença o amb menys creença. Vull dir, entrem en la dimensió humana, que és el que potser ens interessa més aquí, perquè no deixem de ser nosaltres mateixes i nosaltres mateixos. És la tradició humana, és el fet de trobar-nos, és el fet del glamour, és el fet de fer un dinar entorn o sopars o entorn d'una llar. Bueno, jo no vull dir que sigui la xemeneia, la llar de foc exactament, si la teniu, estupendo.
Metafòrica, no?
Exacte, d'una llar, i és el foc de camp, entens?, que està establert en els campaments, que jo molts cops em trobo treballant amb molts empresaris o empresàries i penso que els hi falta volta i volta de colònies i de focs de camp. Vull dir, perquè és veritat que l'experiència d'un foc de camp, d'anar a la muntanya, de trobar-te, de passar dificultats junts i després aixoplugar-te allà ben abrigat encara que faci fred al costat del foc, realment et dona un caliu, una retrobada, un refer-te. I això, senyores, senyors, és una tradició.
I necessari, no?
I sí, és una tradició i té un sentit perquè és a l'equilibri després de l'esforç. És una forma que s'ha entès socialment, perquè estaríem parlant de conceptes antropològics, de moviments, de les societats. Vull dir, és quelcom que s'ha après que anava molt bé després de l'esforç, un equilibri de recuperació conjunt. Clar que tots ens hem de recuperar, i jo sóc la primera que vaig dient cada vegada no esperem a les vacances, no esperem a sortir de juerga, no esperem a trobar-nos a parlar amb algú, sinó busca't sistemes de descompressió diaris que te'ls puguis fer tu també. Exacte, però aquests són descompressió social també.
Sens dubte, però el Nadal, Montse, és una de les festes amb més càrrega emocional, més psicològiques de totes, eh?
Sí, sí.
Abans parlàvem dels dos bandos i és a vida o a mort, eh? O t'encanta o no
o
pots.
O et desesperes.
O l'odies, sí, o et desesperes. I ara, abans que comenci, ja estàs negre.
Sí, i molts cops s'ha recomanat, a veure, hi ha les tradicions de qui s'encarrega del dinar. Anem a parlar
anem
de...
a pams.
Sí, anem a pams, perquè hi ha diverses coses, ¿vale? Perquè suposo que cantar Nadal és a qui li agrada cantar i a qui li agrada celebrar la festa del Nadal, pues, t'hi apuntes i punt. No estem parlant de l'esforç de tenir que convidar gent a casa fent un dinar. ¿Vale?
Mira, ara que parles de Nadal, fa pocs dies llegia que hi ha la síndrome de les Nadales. Que no ho havia sentit en la vida.
No, és que s'inventen...
Aquesta saturació que provoca tanta Nadala, tanta cançoneta ensucrada, que comença ja 15 dies abans i dura, i dura, i dura.
Clar, el fet, fixa't, tu ara ho has dit, 15 dies abans. Jo aquest any ho anava pensant. Fa molts anys, vull dir, estem parlant del 93. Jo recordo el 93 que vaig anar a Xina, convidada pel Comitè Olímpic xinès, en un congrés, fent una conferència, i just coincidia, en uns 15 dies, pel pont que hem passat a principis d'aquest mes, el pont de desembre, que eren festa del 6 i el 8, doncs bueno, jo vaig marxar cap allà perquè eren les fetges del congrés, les dates. ¿Vale? quan vaig arribar allà vaig veure tot allò decorat de Nadal i estic dient que per aquelles èpoques, si feu una mica de memòria, no teníem tan decorat l'escenari de la població aquí.
Sí, no hi havia aquestes disputes per qui té l'arbre més alt de tot el país.
I que la ciutat ja comencés a encendre les llums.
Ni es posaven la il·luminació tan aviat com ara.
Encara no estaven les llums tan adelantades. Estem parlant del 93,
sí,
vale?
Sí.
No estaven fa 20 anys, vull dir, fa 20 anys, no? 93, o... Sí, fa 20 anys. No?
Sí, sí.
Però ja està. Aleshores, no estava tan adelantat. I allà vaig arribar i vaig dir, carambes, aquí a Xina, carai, tenen adelantat el Nadal... Tenen tot posat i tal. Bé, em va sorprendre.
No 20 anys, 30, Montse.
30, és el que estava 30. Dient. He dit 20 i estava amb la dubte de dir no, 20
són
no.
Són 30, són
20
30.
Seria els 2000, vale? Vull dir, o 23 seria el... Vull dir, no, no, o 2003. No, no, 30 anys estem parlant. Per tant, us dic que fa temps, i és cert, no estaven tant. En canvi, mireu, des d'on fa aquest 30 anys, la cosa s'ha anat accelerant. I vull referir-me a aquell com que tu has dit. Ja 15 dies abans s'estan cantant les Nadales. Això provoca, a nivell psicològic, una saturació. Us vaig a posar l'exemple que molts cops a vegades l'hem parlat, o el sentireu, o haureu sentit parlar. S'acostuma molt a dir-li als pares que no vagin dient no, no, no als bebès, perquè fa un efecte de saturació i el dia que posi la mà al foc li diràs no i la posarà perquè passarà del teu no, perquè ja s'haurà saturat. Entenem el que és la saturació? Doncs és això. Resulta que, a base de posar moltes Nadales, estem saturant a la gent i s'està cansant de les Nadales. Hi ha persones que no els agrada cuinar i troben fàcil fer un dinar el dilluns o el dimarts, com si fossin als restaurants, vale? El restaurant està molt bé, tu saps que hi ha, i pots elegir diverses coses. Vale? Hi ha l'especialitat, però pots elegir. I a casa és còmode. I llavors, no saps per què, pues els fills o la parella, vull dir, es cansa del menjar que estem fent. Per què? Perquè sempre estàs fent el mateix, perquè és còmode. És còmode i llavors penses, ja està, pues faig això, faig això, faig això. Jo què sé, els macarrons o no sé què. I els macarrons que són boníssims, acabes avorrint els macarrons. Perquè
cauen cada dimarts.
Exacte. I aleshores dius, potser els esperes i quan no els tens... A vegades dius, ai, els macarrons, però també crea un efecte de saturació. Per tant, és important una frase que la meva àvia deia en castellà, en la variedad está el gusto. I és veritat que quan treballo en coses psicològiques m'apareix la meva àvia perquè deia unes frases. I és veritat, en la varietat es troba la gràcia, el gust, la creativitat, el que mantinguis la motivació per aquell menjar, la motivació pels Nadals, la motivació per trobar-se, no l'obligació i no el màrqueting, que és el que està succeint. És a dir, comencem a posar les Nadales, per què? Perquè la gent compri. Aleshores, acaba sent no un estat emocional de Nadala, sinó una manipulació perquè jo compri. I aquí hi ha molts rebutjos. Vull dir, es rebutja de moltes formes, perquè llavors una cosa que t'estava agradant, vull dir, passa a ser una cosa desagradable, perquè és una manipulació. Una Nadala que et podria agradar, resulta que te l'estan posant perquè compris. Dius, si encara no estem, encara no he arreglat la casa perquè no he tingut temps i estic treballant. I resulta que aquí tothom ja ho té arreglat. I arriba algú a casa, la parella, i diu, què, encara no s'ha arreglat la casa? I dius, comença tu. És que, clar, anem a veure, per què tanta pressa? Per què tanta pressa? Però, bueno, clar, succeeix això. Succeeix que... Fem efectes de saturació i el síndrome de Nadala, bueno, estaríem dient que està basat en la saturació estàndard psicològica de ser repetitius amb un estímul que fa que ens desmotivem a la llarga d'ell.
Hi ha un altre síndrome més complicada, més complexa, més dura, és la de la cadira buida. Hi ha moltes persones que no els agrada el Nadal perquè se'n recorden dels que no hi són,
sí.
Aquelles cadires buides.
Sí.
I això quan et vas fent gran, doncs cada vegada et passa més.
Sí, perquè perds més amics de la teva quinta i tu encara hi ets, a lo millor. Que això també passa amb la gent gran. Jo això ho he treballat molt els 10 anys que vaig estar treballant en Fundació La Caixa amb les associacions de familiars d'Alzheimer. I el meu mètode, el que jo treballo, i que l'utilitzo moltíssim també en formacions i en el despatx individual, també és la força del riure. I amb la força del riure el que aconseguíem era un treball preciós, perquè a les associacions hi havia gent que ja havia perdut la seva parella, o el seu pare, o la seva mare, i que estava allà a l'associació per ajudar els altres. Volia donar suport, volia sentir-se útil després de l'experiència que havia viscut. I molts cops el que treballàvem és el recordar aquelles persones que falten i passar pel moment de dolor, escolteu, poquet a poquet, passar aquell moment que et fa plorar i un cop saltat aquest moment, recordar aquelles coses agradables que et transmetia, que et transportava i que t'has quedat d'aquella persona. I que és veritat que amb aquella persona estava, però és veritat que ara està perquè està a través teu. Vull dir, és el record, és el que tu portes d'aquella persona, és el que tu has après, és el que t'ha deixat com a legat, és aquell regal amagat que hi ha darrere de cada mort. Cada persona que t'estimes i desapareix té un regal amagat per tu i cal buscar-lo. I jo ajudo les persones a cercar aquest regal amagat. I aleshores això ajuda a que aquella cadira, vull dir, aquella persona, et pugui alentar a que tu realitzis els Nadals com els realitzaves quan estava aquella persona. Si aquella persona estigués allà, segurament molts cops aquestes reflexions se l'ha fet molta gent, si aquella persona estigués allà li agradaria que tu seguissis el legat que t'ha deixat, que tu seguissis fent les coses com realment aquesta persona t'havia transmès. No que estiguessis en un racó passant del Nadal quan resulta que ho havies disfrutat quan estava aquesta persona amb tu. Doncs això són missatges que es treballen amb molta delicadesa. Sé que ara és molt contingut en poc rato que podem dir, però penseu que és una cosa bonica i que aquella cadira buida podem deixar-la buida i podem parlar, perquè a vegades hi ha gent que ho fa, ei, què tal? I parlen amb la persona, però des d'aquest punt desenfadat o no, senzillament estem tots i ens en recordem d'aquella persona que era potser les que ens havia alentat molt a fer el Nadal o que disfrutava quan el fèiem o que senzillament participava, estava allà i formava part d'aquell com.
Podem brindar per ell o per
I
ella,
tant.
No? Fins i tot.
Quan hem donat aquesta volta, pensa que en les associacions del Temer, quan era un exercici també que utilitzaven la relaxació, la visualització i la memòria per rescatar. Llavors, hi havia persones que en relaxació ploraven, perquè a vegades passa quan obres una mica les emocions, i després de fer-la somreien perquè havien passat aquella barrera de oh, quina pena no hi és, i havíem anat al legat, havien anat a tot el que ens havia portat, que és realment el que val la pena potenciar. Ja ho sabem, que no hi és. Vull dir, però hem de, diguéssim, entre cometes, superar-ho. Hem de baixar, aterritzar i tirar més enllà i saber que estem aquí, terrícoles, i tenim que seguir, i que d'alguna forma hi ha quelcom interessant que hem de fer gràcies a que hem conegut aquesta persona, també.
Podem fer una mica de decàleg o abordar alguns punts que ens permetin tenir una bona gestió emocional del Nadal? Mirar-li la part positiva?
Sí, a veure, jo vull dir, aquests punts han de ser el punt de retrobada. El que succeeix és que també és veritat que hi ha molta família que es troba i que tu dius, ni els conec. Potser és més família els meus amics que la meva família, perquè és una família numerosa, però no estem fent trobades. Ens trobem aquest dia i no sabem de què parlar. Si és veritat que si cada any ens trobem, alguna cosa va sortint, alguns temes van apareixent, i després és important també que hi hagi algú que intenti crear nexes. Vull dir, només trobar-nos i parlar, vull dir, a vegades és dir...
Bueno, i menjar.
Exacte, i menjar.
I beure.
Sí, llavors hi ha algú que pot crear nexes, escolta, però què esteu fent o què? No sé, enterant-se'n de la família durant l'any tampoc estaria malament. Sempre hi ha aquella àvia o aquella mare o aquell pare... Normalment són dones, disculpeu-me, cavallers, que diuen, és l'aniversari de tal, feliciteu, és aquella ha fet tal.
Sempre,
ah, sí?
Al grup de WhatsApp. Exacte. Sempre hi ha una
algú
iaia, una mama,
que passa la
informació, que té la gent del cap.
Vale. Aleshores, què pot ser interessant? Pues bé, valorar el Nadal com una trobada, valorar el Nadal com un moment de dir, bueno, parem una mica, desconnectem una mica. És com les Olimpiades, és com a l'estiu, és com... Ah, hem d'esperar moments d'aquests a fer-ho? No, però si existeixen moments d'aquests, està molt bé. I ja que existeixen, agafa tot el que et sigui útil. Vull dir, gaudeix de dir, ostres, disfruto de passejar. No sé, les llums són molt agradables, realment generen un estímul psicològic positiu, generen endorfines. Jo recordo que era petita un any, que es va posar a l'estalvi energètic a Barcelona, no recordo quin any era, però passejava pels carrers i feia una pena, tant que me'n recordo ara, perquè no hi havia aquest efecte de Nadal.
Caliu.
Exacte, aquest efecte de festa, que és potser a la valoració de festa, trobada, i no ens compliquem més. No demanem grans relacions, és una trobada, i aquí és on entra la paraula que hem posat també en el nostre títol, que és respecte. Vull dir, no anem a tenir relacions profundes i transcendents, sinó anem a tenir una trobada amable. És veritat que no sempre ens trobem amb gent que potser estem d'acord, no? Busquem discussions, perquè no tenir la raó o pugnes de poder amb persones que no t'estàs veient massa durant tot l'any, pregunta-t'ho de què et serveix.
És un desgast inútil, no?
Exacte, preguntem-ho. Jo recordo que amb una periodista que vam fer també fa temps una entrevista de temes de Nadal, deia, ui, quan es comencen a discutir, la meva germana i jo agafem i ens n'anem a rentar plats. I ho fem a mà. I així estem bastant rato mentre segueixen discutint a taula, perquè les trobades de Nadal ja sabem com van, ¿vale? Bé, he buscat recursos que
potser també hauríem de rebaixar les expectatives.
Per això,
no?
Ho deia.
No tot ha de ser perfecte, ni fantàstic,
sí. No,
ni el millor.
Amable, vull dir, és el que dèiem, amable, no esperis grans relacions profundes. Si és aquella persona en la que saps que no t'hi portes bé, serà un moment aquell de discutir, potser no, no? Vull dir, intentem parlar al mínim o parlar amb l'altre i ja està. Vull dir, és una trobada, pensem-ho en una dimensió més humana. Després hi ha el tema que no vull que se'ns oblidi de parlar, que és la tasca de currar-te tots els menjars perquè vingui tothom i passar-ho malament a les tres que comentàvem al principi.
A les tres i els regals. Que si s'ho carrega tot una mateixa persona també és estressant.
Sí, el que passa és que a vegades hi ha persones que li agrada carregar-s'ho perquè tenen idea de regals i els altres no tanta. El que passa és que estaria bé que algú col·laborés i ajudés, ¿vale? I també, vull dir, a veure, si els gastos són repartits i la persona li agrada anar a comprar, el tema de regals és un tema que ens podria donar per un programa. Perquè el tema regals, hi ha molta gent que prefereix donar diners perquè no sap què comprar. Tot el tema de ficar-te empàticament amb la vida de l'altre i estar pensant què necessita l'altre, a vegades també passa per ser observador i poder anticipar i pensar o preguntar o dir que es facin llistes, que tampoc està malament.
Es poden donar idees,
es
no?
Es poden donar idees i després la decisió és de qui fa el regal, ¿vale? Però que
les... Estirem aquest fil que deies de l'estrès, no? Que pot suposar sí, els àpats, les
aquests,
compres,
sí,
els
no,
regals...
No voldria que es quedés sense dir.
Parar perquè... la taula, tenir la casa bé...
Sí, pot ser maco i és agradable l'anfitrionatge, o sigui, fer d'anfitrió o d'anfitriona. Està bé. El que passa és que el que estaria millor és tenir un equip de col·laboració. Això ho hem dit sempre. Jo almenys tinc un grup d'amics que quan cuinàvem tots junts i quan ens trobem, vull dir, portem diferents plats o realment... És una tasca que ens hem repartit sempre perquè ens ha agradat cuinar a tots els que formem, som uns 20, tots els que formem part del grup ens agrada cuinar. I és una realitat que l'hem treballat i que jo psicològicament, quan treballo amb gent, dic, a veure, equip de treball. Hi ha senyores, ja sé, amb la traducció d'abans, que no vol que se li fiqui ningú a la cuina perquè ho volen fer tot elles. Us recomano, senyores o senyors, si sou xefs que no voleu que us toqui ningú la cuina a casa vostra, però us recomano un equip. Perquè així acabarem abans i se'ns sentarem abans de taula i gaudirem més i no estarem servint només els altres. La nostra tasca no és només servir, és compartir. I si el que ens agrada és ser els responsables d'aquell dinar, perquè som sibarites i ens agrada preparar molt bé el dinar i que sigui la nostra tasca i el nostre efecte i que la gent ho valori, fem-ho, però busqueu-vos un equip, que no passa res per tenir un equip. I l'altre és que molts cops s'han solucionat dinars de Nadal i surten fins i tot en llibres de recursos per passar millor els Nadals, que és comprant-ho fora i pagant-ho entre tots. No hi ha cap problema, ho podem comprar... Fet, hi ha moltes empreses que t'ho donen com si fos a casa.
És que quan falta la mare o la iaia, que sempre s'han encarregat, acabes arribant aquí.
Clar, i a lo
millor...
Perquè
a vegades no hi ha ningú que vulgui agafar aquest relleu.
Clar, i abans de que falti la iaia o la mama, potser també ho podríem fer.
Li podem donar un descans.
Exacte, i la iaia i la mama pot descansar una mica, encara que siguin farruques, però al final les tindrem allà sentades i disfrutaran una mica més i compartiran una mica més amb nosaltres, perquè és el compartir.
I acabem amb una idea. Tampoc cal estar feliç cada dia, no?, de tots aquests dies que...
Mira,
sumen les vacances de Nadal.
Veig moltes coses per internet, hi ha gent que m'agrada molt com enfoca, però veig que algú tindrem que posar la cullerada, perquè la felicitat amb els treballs d'investigació que hem fet nosaltres, la felicitat és una emoció més. És una emoció. No. L'estat de felicitat és que jo allargo l'emoció i estic feliç. I puc actuar sota aquest estat i el puc allargar, però... És com totes les emocions, tristesa, alegria, felicitat, ràbia, por, puja i baixa. Les negatives m'interessa expulsar-les abans, això és el de la gestió d'emocions, i les positives, si vull, les puc fer durar una mica més. I sobretot, quan surten, em deixa un efecte, em deixa una estela, que és el que fas amb les negatives, en les positives. Les negatives, després que marxen, les processem i diem, a veure, tal, tal, i les reconvertim, però hem de deixar que surti la negativitat. No podem buscar-li el positiu quan estem negatius. Alerta, d'acord? ¿Vale? Vull dir, si jo estic negativa i és positiva, està negativa. Però és veritat que d'una forma o d'una altra és interessant el valorar la gestió de tota aquesta situació en positiu, d'acord? ¿Vale?
Així ho farem.
Jo crec que sí. Mirem el Nadal, exacte, mirem el Nadal, busquem-li la gràcia, siguem amables, disfrutem d'una tradició i, sobretot, no ens costa gaire tenir respecte perquè la vida segueix, però un cop que ens hi trobem, si volem, fem-ho més vegades. Però ja que ens hi trobem, siguem observadors i a veure què aprenem.
Montserrat Ferraro, gràcies per acompanyar-nos avui i bon Nadal.
Igualment, bon Nadal a tothom.
Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Avui sí que s'ha començat a notar el Nadal de ple al Penedès en xarxa amb aquests consells per una bona gestió emocional del Nadal, amb recomanacions de jocs de taula per regalar, amb el Tom Vilarrúbies explicant com cuidar la ponsètia perquè sobrevisqui l'any vinent torni a treure fulles vermelles, o visitant les caves Giró i Giró a Sant Sadurní per parlar d'aquesta fantàstica campanya de Nadal. També hi ha hagut actualitat, esports i una mica de tot, com ens agrada oferir-vos cada dia de dilluns a divendres. Demà és dimarts i tornem. Que vagi bé!